Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El govern espanyol ha anunciat que ampliarà el tram de l'AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta amb un tercer carril. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, ha avançat que el projecte constructiu estarà gestit aquest mateix any. Ho ha fet en un acte a la Cambra de Comerç de Tarragona, on Flores ha afirmat que la construcció d'aquest tercer carril millorarà la fiabilitat de la via i la seva funcionalitat davant de l'increment de vehicles que circulen arran de l'alliberació dels peatges.
És el prioritari. L'Hospitalet d'Amposta, que és el punt de que hi ha la confluència de la A7 i AP7, i a partir d'aquí sí que tenim tan sols dos carrils de vies d'alta capacitat, doncs a partir d'aquell punt el que és prioritari és poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una fiabilitat, que si hi ha un accident algú, bueno, doncs permet que es pugui el trànsit millorar, si un camió avança un altre camió puguem superar per un altre costat, o sigui, per tant és una millora en la funcionalitat d'aquesta via.
El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, també ha assenyalat que ja tenen fets els estudis tècnics i que el fet que la via ja existeixi n'accelerarà tota la seva tramitació.
Per sort, estem parlant d'una actuació que no requereix un estudi informatiu perquè actuen sobre el mateix corredor, és una millora sobre la via que ja existeix i, per tant, estalviem molta tramitació administrativa, mediambiental i anem a actuar directament sobre aquest corredor i, per tant, el que farem serà la licitació del projecte constructiu. A mi m'agrada, no m'agrada posar terminis en el sentit, m'agrada posar els terminis de les coses que han de passar ja. I el que ha de passar aquest any és la licitació d'aquest projecte constructiu. A partir d'aquí el redactarem, licitarem obres i s'executarà. Però prefereixo, com diuen els entrenadors de futbol, partit a partit. I el meu objectiu futur és que aquest any estigui licitat aquest projecte constructiu d'aquest tercer carril per poder posar-nos a treballar.
Finalment, Xavier Flores també ha explicat que es millorarà la connectivitat entre la A7 i la AP7 per adaptar els accessos entre aquestes dues vies d'alta capacitat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
En el marc de la 21a Piraguada en defensa de l'Ebre, un centenar de piragües van omplir ahir diumenge el tram entre Xerta i Tortosa del riu Ebre. Aquest any per reivindicar un major cabal aquàtic i sòlid per al riu per garantir-ne el seu futur. La portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Matilde Font, apuntava que en aquesta 21a edició les reivindicacions de la Plataforma en Defensa de l'Ebre encara es mantenen intactes.
Sí, sí, la lluita continua igual perquè fins ara tots els plans hidrològics que han sortit no han tingut en compte que el riu Ebre, per mantenir les seues funcions medioambientals, que són imprescindibles no només pel riu, sinó també per tota la gent que hi vivim a la zona i, evidentment, per la terra en si, encara no han tingut en compte que aquí, al final, necessitem molta més aigua i necessitem que baixin tots els sediments retinguts en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre. Com això encara no ho han tingut en compte i encara no ho fiquen en els plans hidrològics, la plataforma continuem reivindicant que necessitem més aigua i sediments.
Ahir diumenge, de bon matí, els participants en la tradicional piraguada en defensa de l'Ebre es van aplegar a l'embarcador de Xerta per recollir les embarcacions en què van remar fins a Tortosa. Una travessia d'uns 30 quilòmetres que va posar-se punt i final a la capital del Baix Ebre, on es va llegir un manifest i es van demanar fets i no paraules a les administracions a l'hora de protegir el riu. Entre els participants a la piraguada, la conscienciació i la sensibilització envers el futur del riu Ebre era ben present. És el cas del Llorenç Vinya, un jove que acumula tres piraguades reivindicatives organitzades per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, el qui explicava com és l'experiència de viure el riu des de dins i conèixer les problemàtiques que s'hi troben.
No és el mateix veure el riu des de fora que veure'l des de dins, no? I poder anar en piragua des de Xerta fins a Tortosa des de dins del riu et permet veure les dificultats i les problemàtiques associades al riu, no? La manca de sediments, la manca d'aigua que dificulten al final que tinguem un delta molt fràgil.
Llorenç Vinya també es lamentava de l'evolució que està tenint el riu Ebre en els darrers anys pel que fa al cabal aquàtic i sòlid.
El veu sempre a pitjor, la sensació, no? Sí que és un cop a l'any i potser no és del tot real, però sí que cada vegada més veus més el terra, no? Quan vas en la piragua veus el terra i fins i tot han hi hagut anys que hem hagut de baixar la paraigua des del mig del riu, no? Perquè ens havíem quedat, a veure aquest any, però altres anys sí que hi havia una illa al mig del riu i vam haver de baixar i arrossegar la piraigua.
Aquesta piraguada s'emmarca en les setmanes prèvies a la publicació del Pla Hidrològic de l'Ebre, que segons la plataforma hauria de ser una realitat a finals de mes. La plataforma concentra les seves reclamacions en que no s'otorguen més permisos per a nous regadius i una moratòria per als ja existents, així com també, segons explicava Matilde Font, un major cabal sòlid i aquàtic per al conjunt del riu.
Per part de la plataforma en defensa de l'Ebre, com sempre, demanem que no tiren endavant més regadius, que volem que se faci una moratòria en estos regadius perquè l'Ebre ja no dona pa més, ja fa anys que està exhaurit per totes bandes. Per un altre costat, volem que baixi més cabal líquid i, evidentment, que baixi més cabal sòlid, és a dir, tots els sediments que estan retinguts en tots els embassaments que n'hi ha a la conca.
A l'espera que es publiqui el document del Pla Hidrològic de l'Ebre, Matilde Font ha assenyalat que en anteriors ocasions no han tingut en compte les al·legacions presentades no només per part de l'entitat, sinó tampoc les d'altres organismes.
Fins que no sortirà, no podrem valorar-ho, però l'experiència que tenim fins ara és que normalment tenen molt poc en compte les al·legacions que el sol fer els altres col·lectius i el pla que presenten com un esborrany en molt poca variació és la que després acaba aprovant el govern espanyol.
La portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Matilde Font, també ha incidit en un altre document, el Pla Integral del Delta. En aquest cas, ha apuntat que hauria de publicar-se a finals d'aquest any.
El Pla Integral del Delta de l'Ebre, que ja havia d'haver sortit també l'any passat i que encara no l'han tret, i ara han dit que a finals d'enguany el trauran, nosaltres pensem que, com a lògica, ha d'anar lligat totalment al Pla Hidrològic de l'Ebre, perquè, en definitiva, el Pla Hidrològic és el pla marc i és la llei base que diu com s'ha de gestionar el riu, i el delta forma part del riu. O sigui que haurien d'estar totalment imbricats els dos i totalment entrellaçats, no? Què és el que faran? Pues la veritat és que tampoc ho sabem, perquè a la plataforma no ens han convidat a cap reunió ni ens han explicat res. Nosaltres sabem el que diu la premsa i tenim la mateixa informació que té la resta de la gent, no? Fins ara l'únic que han fet és anar fent moviments de terra cap amunt i cap avall i poc més. I sembla que una mica esta serà la base d'anar traient camions de sorra de llocs del delta o no sé, i anar-los dipositant a llocs on cada vegada el mar fa més, els trau més, no?
Amb tot, finalment, la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Matilde Font, ha apuntat que a la tardor podrien engegar-se noves mobilitzacions.
Una mobilització necessites temps per preparar-la, no és una cosa que la pugues preparar d'avui per demà. Això és complicat. I, per tant, aquest estiu serà difícil poder fer una mobilització important. No descartem res, si la gent està animada endavant, i si no, pues a la tardor, que total, més anys que portem, 22, ne farà al setembre, ja seguim.
Així, ahir diumenge, un centenar de persones van participar en la iniciativa impulsada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Es tracta d'una xifra lleugerament menor a l'habitual en aquesta acció, ja que acumula 21 edicions. L'any 2020, recordem, a causa de les restriccions vinculades a la pandèmia, es va haver d'anul·lar la piraguada, una de les propostes històriques per tal de visualitzar les reivindicacions de la plataforma que s'ha mantingut al llarg de dues dècades.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Estat podria revertir les concessions dels embassaments del tram final del riu Ebre, és a dir, Mequinensa, Riba-roja d'Ebre i Flix, en mans d'Endesa, en el cas de confirmar-se que l'explotació no ha complert les mesures de seguretat en matèria de desguassos de fons. La consegüent retenció de sediments suposaria un risc per a la població que viu aigües avall, a més de greus perjudicis ambientals al delta de l'Ebre. Així ho constata l'informe jurídic al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, encarregat per l'Associació Sediments al professor de Dret Administratiu de la Universitat d'Extremadura, Pedro Brufau, que s'incorporarà a la denúncia presentada a Fiscalia contra la gestió de les hidroelèctriques. El dictamen tampoc descarta que existeixin responsabilitats penals. Brufau, reconegut com un dels experts acadèmics més importants en matèria de dret d'aigües i de l'energia a l'Estat espanyol, ha rescatat els decrets originals de concessió i tota la normativa que afecta i condiciona la gestió de les grans preses del tram final del riu Ebre a partir de la seva posada en marxa i fins a l'actualitat. La sospita de que l'acumulació de sediments està obstruint uns desguassos de fons inoperatius, així com la impossibilitat que els peixos superessin les preses i la manca d'un règim fluvial ambiental, segons la legislació de pesca, ja podien servir, segons ha apuntat el portaveu de l'associació Sediments, Josep Juan, per declarar caducades les concessions.
En primer lloc, el dictamen de Pedro Brufau el que fa és mostrar-nos alguns aspectes de les concessions que eren desconeguts en general per les administracions catalanes, per exemple, i per les institucions ebrenques i les ONGs. No teníem el contingut de les concessions, és a dir, quines són les responsabilitats que l'empresa Endesa té respecte a l'explotació de la presa, al seu manteniment, en fi, als usos, no?, que no es tracta només de fer negoci en l'energia hidroelèctrica, sinó de respondre també a un manteniment adequat de la presa, per exemple, que tot sembla apuntar, eh? No hi ha cap indici de que s'hagi fet el manteniment adequat a la presa. Llavors, el dictamen el que fa és apuntar quines són les vies judicials, penals i administratives que es poden seguir i que nosaltres denunciem que les administracions competents no estan seguint en cap cas, no? Ningú s'està responsabilitzant de veure si Endesa està complint les seues obligacions. I llavors, el que diu el dictamen és que inclús la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, si Endesa no complix les seues obligacions, pot rescindir la concessió i, en fi, això és algo que ningú ha tingut en compte fins a la data i que, evidentment, és molt rellevant.
El portaveu de l'Associació de Sediments, Josep Juan, ha apuntat que, d'acord amb la Llei de Responsabilitat Ambiental Estatal, la inoperativitat de les comportes de fons, amb la consegüent retenció de sediments que suposa, implicaria una responsabilitat ambiental de les empreses gestores de les preses i l'obligaria a donar resposta als danys sobre hàbitats, espècies i aigües, incloses la ribera fluvial i la costa marina, així com introduir mesures de prevenció.
Ningú havia posat sobre la taula perquè, bueno, a la taula només hi han les coses que sembla que interessen a alguns sectors i el que denunciem és que hi ha una deixadesa de funcions, no? I esperem que tant el poder judicial, la Fiscalia de Tortosa, que ara té la nostra denúncia damunt de la taula, com les institucions polítiques ebrenques, catalanes i de l'Estat espanyol, en algun moment facin alguna cosa al respecte. Perquè això ja comença a ser flagrant, nosaltres estem posant els estudis objectius de gent puntera a nivell de l'Estat espanyol en aquests temes, els estem posant sobre la taula i ara els que tenen més responsabilitat són les institucions i el poder judicial per a veure què fan.
I és que en un context de canvi climàtic accelerat i de fenòmens extrems, a més dels impactes ambientals que té la retenció de sediments per al Delta, Josep Juan ha recordat que la possibilitat d'una gran avinguda, com històricament s'ha produït, és possible.
Hi han com dos grans aspectes, no? Un és els impactes ambientals que estan generant en la seva deixadesa i el propi fet de l'existència d'aquestes infraestructures, i un altre és la qüestió de la seguretat. Això no es té en compte, no està a l'imaginari popular, però una gran riuada de l'Ebre encara és possible i sembla ser que, tot sembla indicar històricament que tornarà a haver-ne alguna. Pot haver una gran riuada de 10.000 metres cúbics, per exemple, per segon, que la presa de Riba-roja no seria capaç d'evacuar, perquè els desaigües de fons no estan operatius. Llavors, això posa en perill a tots els pobles d'aigües avall.
Per la seva banda, Endesa Generación ha declinat comentar les conclusions de l'informe amb l'argument que en desconeix la seva existència i el seu contingut literal. La companyia ha assegurat en anteriors ocasions a l'Agència Catalana de Notícies que cada any es fan proves de funcionament dels mecanismes d'obertura d'aquests sistemes de seguretat per accelerar el desembassament d'aigua. Endesa també ha assegurat que es presenten plans de manteniment i emergència i que estan tècnicament preparats per respondre als requeriments del regulador, que és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Amb tot, Endesa ha precisat que no estan obligats a comprovar que pels desguassos hi passa l'aigua, perquè el regulador no ho demana i l'operació suposaria activar el pla d'emergència. Finalment, Endesa reitera que a la paret de la presa no s'acumulen els sediments i que, per tant, no bloquejarien l'entrada d'aigua als desguassos.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home a Móra d'Ebre que tenia la intenció de viatjar a Síria per a unir-se a una organització jihadista. Segons un comunicat dels Mossos, la investigació es va iniciar ara fa un any quan es va detectar que el detingut havia canviat radicalment la seva actitud, tornant-se més agressiu i fent proclames jihadistes. El detingut de 32 anys estava en un avançat procés de radicalització i havia manifestat la seva intenció de realitzar una acció violenta a Catalunya abans de marxar a Síria. La policia el va arrestar el passat 9 de juny. Durant la investigació, els Mossos van detectar que el detingut consumia vídeos de contingut jihadista relacionats amb el Daesh, majoritàriament relacionats amb el martiri. La investigació de la Comissaria General d'Informació ha estat coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional i tutelada pel jutjat central d'instrucció número 3. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Gandesa ha ordenat l'ingrés del detingut al centre d'internament d'estrangers.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui s'espera que de nou parlem d'una temperatura força alta. Sí que en alguns sectors no seran temperatures extremadament altes per aquesta zona, i és que la zona de la Ribera d'Ebre i també de la Terra Alta són indrets on la calor és extremadament alta, però avui, com a conseqüència del vent que ha de bufar aquest vent de component sud-est, frenarà l'ascens de la temperatura i no s'arribarà als 40 graus com podria arribar-se amb un vent de component nord-oest, sinó que avui la més alta oscil·larà entre els 34 i 35 graus. Farà calor, però no la calor extremadament alta per la zona. D'altra banda, cap a la zona de Baix Ebre s'arribarà ben bé fins als 33 graus o 27 graus cap a la zona de Montsià. I en conjunt avui parlarem d'aquest domini del sol i tan sols algun interval de núvol que a hores d'ara ja ha d'anar fent net. De cara als propers dies continuarem parlant d'aquesta calor i de fet ha de ser la protagonista de la setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96 Antena Caro.